El cafè de la ràdio.
Minuts del punt de les 9 del matí. El període de preinscripcions ja està en marxa. Les famílies dels alumnes que el curs vinent hagin de cursar P3 o altres cursos d'infantil i primària poden presentar les seves sol·licituds fins al 21 de març. En el cas de secundària, la preinscripció començarà aquest mateix dimecres. Ho farà en un mes en què els sindicats han convocat 5 dies de vaga en contra dels canvis en el currículum, el calendari escolar i les retallades que asseguren encara no s'han revertit. Abordem aquesta qüestió, sobretot les preinscripcions, conversant amb Maria Teresa Fons, directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. Molt bon dia, benvinguda al programa.
Bon dia, Mireia.
I també ens acompanya Ignasi García, inspector coordinador de la Zona Geogràfica Nord. Molt bon dia, també benvingut al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, molt bon dia.
Comencem, si els sembla, parlant d'una qüestió que ens havia quedat de fons. Recordo l'última entrevista que fèiem parlant de preinscripcions amb l'exdirector dels Serveis Territorials, amb el senyor Jesús Vinyes, que parlàvem d'un canvi en la zonificació que estava previst fer a l'àrea de Sabadell, un canvi en com es definien les zones que tocaven a les famílies, les escoles, per dir-ho en sentit pràctic de cadascú. No sé si aquest canvi ja s'ha produït o quan es podrà produir.
Aquest canvi encara no s'ha produït, perquè amb la nova, el nou decret d'admissió, que aporta novetats importants amb la finalitat de que l'escolarització a Sabadell tingui menys segregació escolar, és a dir, que la població socialment més desfavorida estigui representada en tots els centres de cada zona educativa, aquest repte comportava fer una anàlisi molt en profunditat a les zones educatives, tenint en compte molts factors. Per tant, hem valorat que aquest procediment s'havia de fer amb molta participació de la comunitat educativa, no podia fer-se només des d'un vessant purament administratiu, i per tant està previst fer el curs vinent a la participació a través del que se'n diu la comissió de participació, on estan representades les titularitats dels centres públics i concertats, de famílies de públics i de concertats, de professorat, etc. És una reestructuració que ha de tenir molta profunditat i molt consens, i per tant un treball llarg, que a partir del mes de març començarem a iniciar perquè tingui efectes a la preinscripció del curs 2023-2024.
Per tant, aquest canvi en el sentit de la segregació, de fet, en aquesta preinscripció hi ha alguns canvis en els barems i en les puntuacions, oi, si no m'equivoco?
Sí, sí. En aquest canvi, efectivament, la resolució de preinscripció introdueix canvis des del punt de vista de les puntuacions, donant una puntuació de 50 punts. Sobretot el que s'amplien són els criteris de puntuació de caràcter complementari, família monoparental, part múltiple. Ara no tindria la llista exhaustiva, però hi ha una ampliació significativa, menors amb acolliment, és a dir, es fa una ampliació significativa d'aquests criteris complementaris perquè en situacions d'empat, situacions que tenen una afectació personal més important puguin ser també reconegudes des del punt de vista de la puntuació. Però diria que l'àmbit més important de la modificació està en el que diem la reserva de places per a l'alumnat de necessitats educatives específiques, que aquí sí és on es pretén ja desenvolupar una política d'equilibrar les necessitats educatives dintre de cada zona educativa, equilibrar el percentatge d'alumnat de condició social, i aleshores el canvi important es produeix, diguem-ne, el que és la idea de reserva de places d'ENEs, que en aquest curs és més àmplia, perquè la realitat social és que hi ha més alumnat de condició social dels que habitualment identificaven, i en aquest cas es tracta d'identificar totes les situacions d'identificació social amb aquest objectiu de buscar l'equitat en l'escolarització.
Pel que fa als grups, als propis grups de P3 que hi haurà en cadascuna de les zones, quines són les dades concretes que tenim? Quants grups hi haurà en aquest curs a Sabadell de P3?
Bé, de P3, a l'escola pública teníem 35 grups el curs passat i continuem tenint 35 grups en el curs actual. I a la pública teníem 58 grups en el curs passat i passem a tenir 61 grups al proper curs. I, bàsicament, aquí s'hi produeix un increment d'un grup a l'escola Raona, un increment al Joan Sallarès i Pla, un increment a la trama, d'un grup a la trama en relació al curs passat, i també un increment a l'escola tarlatana en la finalitat d'intentar afavorir que el màxim d'alumnes de la llar d'infants de Tarlatana puguin facilitar que es puguin inscriure també a l'escola tarlatana i que d'aquesta manera puguem també treballar més l'equitat en aquest entorn escolar.
Per tant, aquesta ampliació del grup a la trama, a Sallarès i Pla, a Raona, a Escola Tarlatana, són aquests el creixement d'aquests grups que tenim. Em deia 58 correcte. I en tenim 61, sí, vol dir que n'hi ha algun que desapareix.
Tenim un grup menys, efectivament, que és el grup que teníem el curs passat a l'Escola Creu Alta, perquè es tractava d'un bolet, que diem nosaltres, un grup afegit. Els grups afegits intentem evitar-los sempre que sigui possible, perquè al final acaba sent el grup que acaba tota la matrícula viva, va a parar en aquest grup, i evidentment això dificulta el treball pedagògic. Hem de fer-ho quan és imprescindible, però en aquest moment les dades de padró i les dades d'oferta educativa de la Creu Alta ens donen per poder escolaritzar, això sí, amb un matís. A l'escola Creu Alta, així com a les escoles, que jo crec que hauria de començar per dir que la gran novetat de l'escolarització el curs vinent a les escoles és que els grups de P3 tindran 20 alumnes per grup. Hem passat de 25 de fa uns cursos a 23 en el curs passat, 22 als centres de màxima complexitat, però en el proper curs la ràtio és de 20 alumnes grup a les escoles públiques. Crec que aquesta és, sens dubte, la gran novetat. La segona és la de treballar per una escolarització més equilibrada. Aleshores, la zona de la Creu Alta, que efectivament té un punt de pressió superior a la mitjana, des del punt de vista de l'oferta i de demanda de places, és una zona en què l'oferta inicial serà de 23 alumnes per grup a les escoles públiques i concertades. És una decisió compartida en les direccions dels centres, evidentment. Preferirien que fos 20. La demanda en aquest moment que tenim de padró ens indica que han de ser 23. Insisteixo, és millor 23 que no crear un bolet artificial en una escola que representa moltes dificultats d'espais, etc., i que al final acaba acumulant la matrícula viva que es va produir al llarg del curs. Creiem que amb aquesta oferta de 23 podrem acollir la demanda. I, en tot cas, analitzarem els resultats una vegada que tinguem les preinscripcions, evidentment.
Aprofito que tinc la directora ara, que hem tingut un problema tècnic resolt ja, i ara ja em sent sense problemes, per preguntar-li, perquè hem parlat amb el regidor d'Educació, també en aquest cas com a conseller de Formació del Consell Comarcal, però m'ha aprofitat per preguntar-li per la preinscripció, i precisament en l'àmbit de la Creu Alta reiterava la demanda que fa anys que diu que té a Sabadell de tenir una escola nova a la Creu Alta, o deia, si més no, buscar un nou edifici per l'escola Ribatallada per poder dotar d'aquestes dues línies, no? Parlava que ja hi havia una reserva de sòl. No sé, directora, si damunt la taula del Departament d'Educació ara mateix estaria aquesta qüestió.
Bé, bon dia a totes i a tots. Perdoneu aquest problema tècnic que he tingut al principi. No, coses de l'internet.
Cap problema.
Ho hem solucionat. Però bé, de moment, pel que fa a construccions de noves escoles, l'Ignasi, la part que jo he sentit, tu has explicat molt bé, la pressió en aquesta zona d'oferta i demanda és alta, però de moment no es contempla per part del departament noves construccions en aquesta zona pel que fa a les escoles. Més que res, perquè el motiu també, crec que deduo jo que ho deu haver explicat a l'Ignasi, la tendència en el padró en els propers anys és una disminució, com ja s'està notant doncs, en aquest proper any, de forma menys significativa, però sí que més significativa de cara en un futur. Per tant, de moment, no està contemplat ni prioritzat la construcció d'una nova escola.
Parlàvem de la pressió a la zona de la Creu Alta, però entenc que el fet que hi hagi un grup nou a l'escola La Trama vol dir que la situació al centre també està tensionada, no? Entenc?
Bé, l'escola del centre és una zona, a més, molt demanada, però jo crec que la zona del centre, en aquest sentit, em preocuparia menys que la zona de la Creu Alta. Tenim, com sabeu, molta oferta concertada també al centre. Per tant, el volum d'oferta global que tenim és molt àmplia. Si nosaltres a la zona centre 1 més centre 2, és a dir, tota la banda del que serien la zona Enric Assas, zona Talissanta, per una banda, o tot el que serien les altres, la Trama, Nostra Llar, etcètera, tenim una oferta molt àmplia de grups. Tenim 13 grups públics en total, 13 grups públics, sumant les dues zones, i molts grups concertats, Per tant, l'oferta realment aquí és molt àmplia i jo crec que podrà donar resposta a les necessitats. És important també tenir en compte una cosa. A la zona centre no ens interessa fer sobreoferta, perquè la sobreoferta és un dels factors justament de segregació més importants, perquè aconsegueix un efecte que és que la zona més perifèrica de la ciutat acabin anant a les places del centre de la ciutat i el que ens interessa és fixar les escoles dintre del seu territori, que les escoles del centre escolaritzin l'alumnat del centre i que les escoles de Sant Oleguer escolaritzin l'alumnat de Sant Oleguer i així a totes les zones educatives. És la millor manera de treballar per una escolarització equitativa. Per tant, estic segur que a la zona centre jo crec que tenim una resposta més que suficient per atendre les demandes.
Hem parlat molt d'infantil. Situació secundària, com la tenim ara mateix pel que fa al volum de grups i la pressió que se'n pugui derivar?
Sí, els grups de secundària es manté com en aquest curs. En aquest moment tenim en aquest curs actual tenim 54 grups de primer d'ESO a la ciutat. El curs vinent tindrem 53. Un grup menys es produeix a l'Agustí Serra i Fontanet i aquest és un motiu purament demogràfic, és a dir, hi ha zones en què, evidentment, la natalitat ha anat baixant i aquelles escoles que tenien dues línies, allà tenim la zona Miquel Carreras, Gaudí, que tenien dues línies, alguna ha passat a una, per tant, s'ha anat reduint línies d'escolarització de primària, quan arriben a sisè, evidentment, escolaritza els alumnes que surten a sisè. Per tant, aquest alumnat en aquest moment doncs, dona per un grup menys. Per tres grups, abans seran quatre, ara tindrà tres grups a quart d'ESO.
Pel que fa a les ràtios... La resta
continua igual.
Perdoni, pel que fa a les ràtios, dic que a secundària les hem pogut baixar o estan igual que el curs anterior?
Per ara, la ràtio, diguem-ne, important, l'aposta important de ràtio s'ha fet a P3 perquè això és el que ha de marcar la pauta a futur. Evidentment, quan això se generalitza a la primària, també tindrà impacte a la secundària. Ara bé, hem de dir que a la ciutat de Sabadell tenim una ràtio 30 primer d'ESO a la secundària, però les zones que tenen entorns més complexitat, d'entorns amb més complicitat social, tenim una ràtio de 27 alumnes per grup. Per tant, també s'han millorat ràtios buscant aquest equilibri.
Pel que fa a la formació professional, falta molt per la formació professional, encara per aquesta preinscripció, però vull repassar amb aquest informe que ha fet el Consell Comarcal i que demostra doncs, que cada vegada la formació professional té més èxit, cosa que és positiva, òbviament, perquè vol dir que s'està doncs, prioritzant i valoritzant com a estudi, però que això que també està generant una petita tensió doncs, perquè no hi ha totes les places que serien disponibles. No sé si a hores d'ara tenen ja la informació de quantes places s'oferiran de formació professional o encara no.
No, encara no.
Encara no.
Doncs encara no la tenim.
Esperarem
que... És un tema que és prioritari pel departament vetllar per aquesta sortida que ha de ser una sortida potent escolarment, valorada socialment i que no només ha de ser escolaritzadora, és a dir, no només ha de donar sortida que els alumnes trobin un espai on poder continuar estudiant, sinó que ser una oferta que s'adapti al que necessita el mercat laboral, que tingui després empleabilitat, que pugui tenir continuïtat amb els cicles de grau superior, i ara s'està treballant molt seriosament per fer aquesta orientació de l'AFP.
Ens esperarem a quan s'acosti més i tornarem a demanar una entrevista doncs, ja més en profunditat per valorar una mica aquesta qüestió de les preinscripcions. Anem a aquells projectes de futur que estan pendents a la ciutat, que en són alguns. Començo per preguntar-los per si es posaran en marxa nous instituts escola el curs vinent al Vallès Occidental o en concret a la ciutat de Sabadell.
Bé, bon... A veure, una mica en la línia del que estava ja comentant fa un moment pel que feia la construcció, no es preveuen obrir ni crear nous instituts d'escola de cara al curs vinent a Sabadell, d'acord? Actualment en tenim dos i de moment no es preveu perquè tampoc no es considera la necessitat de fer-ho, d'acord? Doncs perquè les dades demogràfiques... així ho evidencien.
Pel que fa a la construcció del Narcisa Freixas, de l'Institut Narcisa Freixas, en les últimes setmanes, mesos, hem vist com l'Ajuntament de Sabadell aprovava aquesta part doncs, de la cessió del terreny. Per tant, no sé si ara la pilota ja és plenament al Departament d'Educació i amb quin calendari treballen.
Bé, sí, efectivament, com vostè diu molt bé, Mireia, l'Ajuntament va ja aprovant el ple aquest mes de febrer amb la cessió del solar. Actualment encara ens trobem en tràmits de documentació, d'acord? Doncs perquè ja no és només l'acord del ple, sinó que requereix d'alguna documentació que des de l'equip d'obres estan ja gestionant. I sí que és cert, doncs, que nosaltres ara ja és una de les prioritats, un cop el departament, un cop els ajuntaments ha cedit la solar, és una de les prioritats del Departament d'Educació perquè entri en aquest nou PEF, en aquest nou PEA que s'aprovarà en breu i que esperem, doncs, que estigui inclòs, doncs, a aquesta infraestructura, i a partir d'aquí, doncs, entrarà ja en el calendari estàndard de la llei de contractació establerta i que marque la normativa vigent.
Li dic perquè les famílies del Narcís de Freixes amb les que parlàvem fa unes setmanes al programa es queixaven de problemes en els accessos, no? Sobretot en la porta d'accés del Narcís de Freixes, etc. I deien que cada curs que passa hi ha més barracons, més edificis construïts, com li vulguin dir, i que aquests barracons el que fan és que cada vegada hi hagi menys espai de pati i, per tant, entenc que cada curs que passa la situació es torna més tensa, no? També al centre.
Sí, efectivament, com li he dit, és una de les prioritats nostres, d'acord, al centre del Narcís de Freixes, per part del departament. Estem treballant, doncs, per mirar d'iniciar ja aquestes obres, però sí que és cert que les criatures, doncs, van creixent, van avancen cursos i, per tant, doncs, cal anar reubicant-los, no? Pel que fa al nou curs que hi haurà l'any vinent, que seran els nous cursos de quarts d'ESO, ja està estipulat, doncs, una sortida temporal, d'acord, amb una construcció d'un mòdul elevat, doncs perquè no requereix una cosa molt innovadora, doncs perquè no suposi, doncs, una inversió, un malbaratament del pati, d'acord, perquè no els hi suposi una pèrdua de pati a l'alumnat. Doncs s'ha fet aquesta estratègia pionera, en certa manera, aquí al Vallès, i que l'equip de la SOM, doncs, ha considerat que és la més idònia, creant una porxada, etcètera, etcètera. I pel que feia al tema dels accessos, sí que és cert que també ho hem estat parlant en reunions i amb els ajuntaments, i ens consta que l'Ajuntament, doncs, bueno, parlarà amb la direcció del centre, doncs, per millorar temes guals, temes, per veure quina és la millor manera, quina és la millor forma, doncs, per garantir que els accessos al centre, doncs, es facin amb les millors garanties i seguretats possibles. Un pas de zebra, o el que sigui. Això, l'última reunió que vam mantenir amb l'Ajuntament, així es va acordar.
A banda del Narcís de Freixes, hi ha més qüestions, més centres pendents de construir. Tenim l'Institut d'Escola Virolet. En aquest cas, com les obres ja les tenim avançades, a quan? Ara ja sí que es pot donar una data definitiva de quan poden començar les classes en aquest nou Institut d'Escola Virolet?
Sí, efectivament, l'Institut d'Escola Virolet, doncs, bueno, podríem dir que té com dues fases. És un centre, el que seria l'escola de dues línies d'educació infantil i primària, estan actualment en execució. Es van començar al febrer de l'any 21 i es preveu una durada d'uns 21 mesos, d'uns 20-21 mesos, i per tant està previst, doncs, poder disposar del nou edifici ja aquest setembre vinent. A més, hi ha una segona fase que seria les obres d'urbanització d'aquesta zona est i la pista esportiva, d'acord, que es preveu, doncs, que també es puguin anar acabant. Tot això ha suposat una inversió d'uns 6 milions d'euros, doncs, per habilitar, doncs, la part d'aquesta d'escola. I com bé saben, doncs, paral·lelament a aquestes obres d'execució, l'escola també s'ha transformat en un institut escola, d'acord, que serà de dues línies d'infantil i primària i dues línies d'ESO. I això suposa, doncs, que necessitem una ampliació de la superfície de l'edifici del solar. Llavors, aquesta part 2 també és una de les coses que està prioritzada en el pla econòmic financer, que s'hauria de provar en el proper equip acord de govern, d'acord? Ha estat prioritzat, que no vol dir que s'aprovi, d'acord? Per tant, nosaltres amb això ho hem traslladat i bueno, suposarà, doncs, també una inversió d'uns 4 milions d'euros més. Sí?
Institut Arraona, l'altra gran reivindicació de la ciutat.
Sí, Institut Arraona. Institut Arraona, doncs, bueno, està actualment en procés de licitació del projecte, d'acord? Per tant, serà un institut que, com bé sabeu, és un institut molt gran, un institut que serà un 5-3, que vol dir un institut de 5 línies i 3, 5 línies de l'ESO i 3 de batxillerat, d'acord? I això d'aquí té una previsió també d'uns 10 milions d'euros previst com a tal. Això sí que em consta que hi ha hagut alguna problemàtica pel que fa al tema de la ubicació del solar i els ferrocarrils amb la sonoritat, i llavors això d'aquí ha generat, doncs, una ralentització en el procés de construcció. Sí, en consta també que s'ha fet ja el procés participatiu amb les famílies, que això també és molt important, es va fer ja l'any 2020, i bé, hi ha molt estirar, es calcula que es podria tenir disponible el curs 25-26.
Clar, jo recordo haver parlat d'Institut Tarragona a punt 22-23, per tant, retards acumulats importants, no?
Sí, hi ha hagut aquest tema de la ubicació del solar, el tema de la sonoritat amb els ferrocarrils, doncs, bueno, que tot això d'aquí ha fet que l'aspecte de les vibracions, les mesures acústiques, doncs, a vegades em ralenteixen una mica la construcció, per dir-ho de manera, no? Els terminis són els que són en normativa d'arquitectura i, per tant, no es pot agilitzar més del que ja intentem agilitzar des del departament.
Vaig a qüestions d'actualitat. La primera, aquesta vaga que han convocat els sindicats de 5 dies per qüestions calendari, currículum, també en contra de les retallades, que se suma també la vaga del 9 de març, del 8 de març, perdoneu, pel dia de la dona, més una altra vaga convocada el 23 de març, relacionada en aquest cas amb la sentència del 25% de castellà a les aules. Com afectarà el funcionament normal del curs i què vol fer el departament per garantir un cert funcionament i una certa normalitat durant el mes de març a les aules?
Bé, el departament, la seva voluntat, sens dubte, és la mateixa que voluntat que he tingut sempre, que és la de parlar. Diàleg, diàleg i diàleg, d'acord? És a dir, si ens parem a mirar aquesta vaga que s'ha convocat de 5 dies, quins són els motius pels quals els sindicats, doncs, en certa manera, doncs, estan reivindicant aquest motiu de vaga, doncs hem de dir que bàsicament molts de les seves reivindicacions com a tal, doncs ja s'hi està treballant. És a dir, una de les reivindicacions, per exemple, i crec que ho ha explicat molt bé l'Ignasi al principi, era la demanda de la reducció de ràtios. Doncs, ostres, hem començat, hem fet ja un primer pas, un camí en aquesta reversió. També seria, per exemple, el tema de una de les altres reivindicacions que demanen és la cobertura dels terços i que no siguin terços de reducció, sinó que siguin mitges jornades. Doncs això també és una cosa que de ben segur ja de cara al curs vinent serà així. Un altre tema que també plantegen en aquestes vagues aquí és el tema de l'estabilització de plantilles. Doncs també hi ha un pla establert per part del Departament d'Estabilització de Plantilles amb dos processos que començaran els propers anys, no? És a dir, l'any 2016-17 hi havia un 36% d'interins i abans del 2024 amb aquests dos processos hauríem d'arribar a un procés d'estabilització per sota del 10% d'interins, d'acord? Per tant, no es pot dir que no es fa res, és a dir, el Departament està treballant en aquests punts del que marquen aquestes vagues. I ho continuarà fent, i ho continuarem fent, és a dir, parlant amb els sindicats. De fet, se'ls ha invitat i se'ls ha... hi ha hagut convocatòria de 2 meses sectorials i en les 2 meses sectorials doncs no hi ha hagut la seva presència. Doncs, per tant, ostres, hem de mirar de revertir això d'aquí i poder continuar parlant doncs, per proposar que les mesures que es vagin prenent doncs, siguin bones, no només des del punt de vista laboral del professorat, que també és molt important, sinó també des d'ajudar a donar resposta doncs, a millorar la qualitat i l'educació dels nostres infants en els nostres centres educatius.
De totes maneres...
Parlar i seguir parlant.
Però els sindicats diuen que sobre el tema del calendari no han parlat amb ells, que el van anunciar directament als mitjans de comunicació sense haver passat per tots els canals on havia de passar, per exemple.
Bueno, però el tema del calendari no s'ha parlat amb els sindicats, però hi ha uns informes ja tècnics en els sentits que no s'ha parlat abans, no vol dir que no es pugui parlar després, per millorar, per afegir propostes. És a dir, un govern pren unes decisions en base a uns informes tècnics, d'acord, que ja existeixen del Consell Escolar, d'acord, i són informes que avalen aquesta decisió. Era una de les demandes de la comunitat educativa com a tal. I a partir d'aquí, tant el conseller com el Departament d'Educació estem oberts doncs, a millorar en el que faci falta la proposta. A partir, doncs, evidentment, doncs, del diàleg, que és el que sempre hem estat oberts. Vull dir...
Acabo ja, perquè se'ns està tirant el temps a sobre. Li faig una última pregunta. Sé que és difícil de preveure, perquè en la pandèmia poc podem fer de previsions, però vaja. De cara a previsions de mesures Covid de cara al curs vinent, s'ha parlat d'alguna qüestió i alguna qüestió damunt la taula? I no sé si vostès tenen data d'aquesta famosa retirada per fi de les mascaretes dins les aules.
Bé, doncs, molt ràpidament, perquè sé que es menja el temps. tenim ja un pas fet, que és el tema de l'eliminació de les quarantenes, i ara el proper pas, ja evidentment, com vostè molt bé esmenta, i això crec que ja serà aquest curs escolar, o el vinent, serà ja la retirada de les mascaretes de forma gradual i començant pels més petits, pels d'infantil. D'acord? Pel que fa al curs vinent, no tenim, evidentment, encara instruccions, però, evidentment, sí que és cert i tots ho podem evidenciar que a poc a poc anem tornant tots a la normalitat, que no vol dir que la pandèmia, que el Covid no segueixi allí, que no hi hagi... Però, bueno, la realitat ens fa veure doncs, que podem fer passos doncs, per començar doncs, tornant a aquesta normalitat no? de l'escola, que tots en tenim tantes ganes, eh? D'acord? Tenim totes ganes ja de recuperar aquests somriures, sobretot en els nostres infants i aquesta part d'expressió no verbal que realment ens anul·la amb la mascareta. I aquest és el proper pas i esperem, no li puc donar data perquè no, això és una cosa que, com bé sap, depèn de salut, però esperem que es pugui ser en breu, sobretot en els més petits dels nostres centres educatius.
Doncs Maria Teresa Fons, directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, Ignasi García, inspector coordinador de la Zona Geogràfica Nord, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, haver posat xifres i dades a aquesta preinscripció que, com dèiem, comença avui a la ciutat de Sabadell i a tot Catalunya. Que vagi molt bé, que tinguin un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, moltes gràcies.
El cafè de la ràdio. Instagram @RadioSabadell.